Bona tarda. Sisplau, senyors. Raül. 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 No se sent bé, eh? Puja. Ja. Ja, ja. Bona tarda. Sisplau, sisplau, si poden seure, senyors regidors i regidores, i el públic, guardar silenci i així podrem escoltar i respondre les diferents intervencions. Sisplau, regidors, regidores, sisplau. Sí, seguem, seguem. Comencem aquesta audiència pública. Gràcies a tots vostès per venir aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament, a casa seva, per intervenir, per preguntar i dir el que considerin sobre qualsevol tema de la ciutat del municipi de Sant Cugat. Primer seguirem l'ordre establert d'aquelles persones que prèviament doncs, han registrat el seu nom per formular una pregunta. D'acord? Aquest serà l'ordre, per ordre d'arribada. La primera persona en intervenir és Maria Alba Penya, està entre el públic. Endavant, ara la veig. Si a la tensen el micròfon, gràcies.
Tu me l'aguantes? Vale. Bueno, bona tarda, un altre cop, un mes després, i per sort avui, com podeu comprovar, no estic sola, som uns quants. Crec que qui hauria de tenir el micro avui són les centenars de criatures que seguiu tenint desateses a les escoles Bressol, però no poden parlar. Molts no saben ni caminar, i així seguim. En el seu nom, el que us vull intentar traslladar és que això és urgent, urgent de collons. Val? Són nens molt petits. Tenim pares i mares aquí que estan deixant les criatures entre llàgrimes, en acollides, on no hi ha prou mans. Tenim directores que estan donant, deixant-se la pell, anant al límit per entrar a les aules que vosaltres no esteu omplint amb la gent que us heu d'omplir. Tinc el Marc, que no sé si està per aquí, el pare de l'Àlex, que dia sí dia també surt amb, doncs, amb alguna mossegada, algun accident, que evidentment són normals i fruit d'aquest període en què encara no es poden comunicar, però on la seva mestra no està assumint una responsabilitat d'una situació que és que no pot arribar més. Val? No pot arribar més. Hi ha la Marina, la mare de l'Alexandra, que no s'atreveix molts matins a deixar-la a l'acollida. Hi ha pares de la Mimosa que el grup de nadons està veient tres mestres al dia, tres cares diferents, eh? Nadons de 4, 5, 6, 7, 8 mesos, tres cares, al llarg d'un sol dia, cada dia diferents. Llavors, us vull pregar, com ho vaig fer fa un mes, no ens interessen les qüestions burocràtiques i legals, però poseu-vos les piles perquè al final això se'ns anirà de les mans. És perillós, és poc segur. És poc respectuós, és molt poc de tot allò que vosaltres, no, les parauletes que vosaltres li poseu a la descripció del que ha de ser una escola bressol. Vale? Estem seriosament preocupats. No és perquè deixis el teu fill plorant, més trist o més content, és perquè el deixes moltes vegades desatès, amb pocs ulls. I ojo, no s'equivoqui ningú, les mestres que tinc aquí darrere estan fent una feina que cap de vosaltres sé si podria seria capaç de fer. S'estan deixant la pell. I és... I és gràcies a elles i gràcies a totes les que estan en aquelles aules que esteu salvant el cul, però podem tenir un accident un dia i això es posarà molt seriós. M'agradaria dir, he sigut molt ràpida, m'ho reconeixereu, però jo represento una part molt minsa de tot això que està aquí, que brutal el poder de convocatòria del que hem aconseguit, us felicito. Moltes gràcies a tots per ser aquí, però m'agradaria compartir la meva paraula, acosta't, por fi, amb algú que ho viu des de dins.
Hola, A veure, l'Alba us ho ha explicat tot molt bé, però a mi m'agradaria que demanar-vos a tots els que esteu aquí és que li doneu valor a aquesta etapa del 0-3. Com sabeu, les escoles bressols són espais de cura, espais d'acompanyament, on acollim i persones molt petites, persones que necessiten que estiguem a la seva disponibilitat, persones que necessiten altres persones perquè els atenguin, perquè necessiten unes atencions que només els hi podem donar nosaltres. I fa 5 anys que comencem i acabem els cursos sense el personal. Hem començat aquest any sense 7 persones, però altres anys hem començat faltant 15 persones. I com ha dit l'Alba, estem fent mans i mànigues i no podem més. Hem arribat a l'esgotament. I us ho torno a dir, treballem amb persones molt petites, tenen entre 4 mesos i 3 anys. Per tant, necessiten de persones que les atenguin, que les puguem acompanyar en el seu creixement i que garantir sobretot el seu benestar i la seva seguretat. I això ara mateix doncs, ens estem veient que falta. I això és una responsabilitat vostra, perquè les escoles de la salut municipal són de l'Ajuntament. Per tant, sou vosaltres que heu de buscar solucions per acabar amb tot això i que puguem començar i acabar els cursos amb les plantilles cobertes. Per tant, és una demanda. Doneu valor a aquesta etapa del 0-3, que és de les etapes més importants de la vida d'una persona.
Us sembla, deixem aquí els aplaudiments, ho dic perquè hi ha altres persones que també volen intervenir. Vosaltres esteu preocupades, nosaltres també, ens podeu creure. Nosaltres estem aquí, i no només el govern, sinó tot el conjunt del consistori. Jo us he escoltat amb tot el respecte del món, a mi m'agradaria que també ens escoltéssiu en respecte, en silenci, com demaneu a classe que hi hagi silenci, us demano silenci que ens escolteu una miqueta. Estem preocupats, clar que estem preocupats, i no són paraules ni molt menys. Ens hem trobat ja en dues ocasions, l'última no fa ni un mes, aquí a l'Ajuntament, ens vam reunir amb totes vosaltres. Aquesta temàtica, aquesta problemàtica és una prioritat d'aquest govern, com d'altres en l'àmbit de l'educació. És una gran prioritat, som sensibles, som coneixedors, i quan dic que és una prioritat del govern, vol dir no només del govern i de la regidoria d'ensenyament, sinó estic parlant també de gerència, estic parlant dels serveis jurídics, però les coses, ho sento, em sap molt greu, hi ha coses que no són tan fàcils de solucionar en 2 mesos, perquè estem parlant de 2 mesos hàbils. No, jo parlo de 2 mesos, d'acord. Però en 2 mesos solucionar aquest govern, clar, escolta'm, jo puc donar resposta fins on et puc donar la resposta, em sap greu, és així. De tota manera, i abans d'un mes hem tornat a quedar per tornar a parlar, jo crec però que en aquest mes hem fet alguns avenços, i ara la regidora Carmen d'Educació us donarà detall de la feina feta, però insisteixo, som sensibles, us ho creieu o no, amb aquesta problemàtica. Nosaltres estem aquí per solucionar coses, no per fer la punyeta a ningú. És que esteu molt equivocats si penseu que no us volem ajudar, que no volem solucionar aquest problema que afecta a nens i nenes de la nostra ciutat. Clar que som sensibles, clar que estem preocupats, és així. I per tant volem trobar la solució, i el més ràpid possible, però a vegades les coses no són com voldríem. No tot depèn de nosaltres. Senyora Carme, dit, sisplau, si pot ampliar una mica el detall de la feina que s'ha fet fins ara en aquest àmbit.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo repetiré una mica alguna cosa de les que ha dit l'alcalde. L'educació és una de les prioritats del govern actual i principalment les escoles bressol, ja que són les nostres i és on està la llavor dels nostres ciutadans. Som conscients en aquesta problemàtica que s'arrossega fa temps i que s'ha agreujat els últims anys. Per això, quan ens vàrem trobar a la cloenda del curs escolar, el 12 de juliol, i ens vam emplaçar a reunir-nos al setembre. I el dia 4 ens vam trobar. Ens vam trobar per escoltar quines eren les necessitats i començar a esbrinar de quina forma es podia donar resposta. El primer problema que hi havia era que la borsa de mestres estava buida. No s'havia previst en temps suficient i, per tant, calia fer una convocatòria per a la borsa. Es va fer el mes de juliol i el procés s'ha fet tan ràpidament com ha sigut possible. Tot i així, s'han de seguir uns procediments dels quals l'administració pública està subjecta, vulguem o no, ens agradi o no. La borsa de treball de tècniques, perquè hi ha dues categories, tenia gent, però algunes no van acceptar cobrir les necessitats de la jornada d'un terç de les tardes. Es fa per cobrir les reduccions de jornada de les persones titulars. I aquí faig un incís perquè quan dieu que hi ha tres per cares diferents, doncs és possible que sigui la titular del matí, el reforç del migdia que es fa contractant externament a persones i a la substitució de la reducció de jornada per la tarda. Al llarg del mes de setembre s'han anat incorporant professionals i en aquests moments s'han cobert ja totes les necessitats detectades del curs passat, algunes fent un procediment d'urgència a través del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya. Al setembre, però, han sorgit noves necessitats. Algunes ja s'han resolt i encara, altres encara no. Per exemple, la substitució del 50% d'una mestra que ha agafat, ja estava en reducció de jornada o en prejubilació i ara ha agafat la baixa. Sabem que hem de millorar els processos de contractació i això és el que estem fent. Cal comptar amb la complicitat de tots els serveis implicats de l'Ajuntament: recursos humans, serveis jurídics, gerència, secretaria general, intervenció i, per suposat, educació. Hem demanat agilitat en la tramitació dels expedients de contractació del personal de les escoles bressol i hem respost agilitzant la seva part. Entenem i empatitzem la reivindicació que ens feu arribar, que no és la primera vegada, i estem compromesos a treballar per tal que la farragositat dels procediments administratius no impacti en les vostres condicions de treball i, per damunt de tot, que garanteixi la qualitat del servei que es presta als infants i a les famílies. Hem començat a treballar per encabir la normativa que aplica la Generalitat en les seves borses de personal docent i poder-ho traspassar en el Patronat Municipal d'Educació, tasca en la que esperem comptar amb el suport de tots els partits polítics aquí presents. Però no podem anar més ràpid, no ens ho permet el sistema. I per acabar, només dir-vos que si pogués em posaria amb vosaltres a ajudar-vos. Gràcies.
Donaré la paraula a la regidora del PSC, Pilar Gorina, que era la regidora en aquests 4 anys anteriors d'educació, perquè vol intervenir.
Bona tarda. Entenc perfectament el que estan demanant i no puc entendre, no ho he entès durant 4 anys, com una màquina, com un ajuntament, pot ser tan lenta per fer substitucions a canalla de 0,2 i pico. Val? O sigui, no puc entendre. Jo us prometo, com a regidora, vam treballar moltíssim. Vam afegir el corretorns a les escoles, que no n'hi ha prou. Vam augmentar horari de les persones que venen a completar. Vam fer caps i mànigues. Però jo demano al senyor alcalde que, a part de lo de la borsa de la Generalitat, que ens semblaria estupendo perquè la Generalitat això no passa, no sabem per què, si es pot una normativa o no, que d'una vegada recursos humans tingui personal dedicat a les escoles municipals. En principi, la més important són el patronat d'escoles Bressol. Per què? Perdó, el patronat d'educació, les escoles Bressol. Per què? Perquè són els més indefensos. I no pot ser que estiguem així. Nosaltres ens vam trobar en cap borsa, de cap tipus, les hem renovat, les hem no sé què, però és que no pot ser. Aquí no treballem amb l'obra d'un lloc que es pot endarrerir un mes. Treballem amb canalla que va, i això ho vaig dir per activa i per passiva. Els que vam convertir govern sabeu que cada junta de govern aquest tema el treia. Per tant, demano que recursos humans tingui preferència als infants de 0-3, sisplau. Gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies, regidora. Això també s'ho hauria pogut treballar en el mandat anterior i ens ho haguéssim trobat bastant millor. Bé, donem la paraula a l'Associació Cúpula del Tro. Associació Cúpula del Tro, sisplau, té la paraula. Ah, sí, sí, perdó, endavant.
Només per al·lusions a aquest cas concret i per si de cas és un dels casos que potser pensàvem que estava solucionat. A la Mimosa està entrant cada tarda algú que troben, no sé, obren portes i busquen mestres, ara va la directora, ara espera que aquesta corre a torns. La Mimosa no té la mestra de tardes. No és que vegin tres cares perquè hi ha una reducció d'una mestra que està exercint un dret. Ojo, cuidado, que també ens podem equivocar aquí. No, és que la persona que hi ha per les tardes cada dia o és la directora, que jo el que espero és que a les directores se'ls acabi el temps de passar els rebuts. Per exemple, perquè estan fent de mestres, perquè no tenen temps de fer la burocràcia. Doncs espero que per aquesta burocràcia passi, que se'ls oblidi. No sé com va ser la gira del rebuig, ja ho averiguaré també, perquè ja ho vaig dir que sóc un corcó i ho seguiré sent. Però aquest cas, que has posat com a exemple, simplement ho volia rectificar perquè la Míriam, una mare de la Mimosa, m'han estat informant, i no és aquesta la situació. Val? M'agradaria agrair-vos les vostres paraules, però em sap molt de greu, no em surt. Jo sóc mestra de la Generalitat, sé com funciona aquella borsa i el que no em puc creure és que cada dia es puguin enviar 70.000 substituts a les terres catalanes i no se'n puguin enviar 4 a Sant Cugat del Vallès. Ho sento, però no m'entra al cap.
Moltes gràcies. Ara té el torn de paraula l'Associació Cúpula del Tro, sisplau. No sé qui parlarà en representació.
Hola, Quimantú Segura. Som dissidència sònica. La Cúpula del Tro és el NIF que fem servir per complir amb la burocràcia que ens demanen, val? Per quan volem accés a la via pública, perquè com no hi ha equipaments de cultura històricament, doncs llavors hem de fer música al carrer i necessitem complir amb la burocràcia i la Cúpula del Tro és el nostre NIF. Però nosaltres som dissidència sònica des de sempre i sempre ho serem. Em dirigiré a tothom perquè sempre que venim aquí no sabem si ens contestarà cultura, ens contestarà medi ambient, ens contestarà via pública o economia. Val? Llavors parlaré amb tothom. La nostra pregunta és bastant concreta. A la festa major, darrera festa major, sabem que sense que la normativa, l'ordenança de medi ambient per pol·lució i olors i sorolls i coses, sense que aquesta normativa obligués, l'Ajuntament va decidir instal·lar un número indeterminat que no coneixem d'espais de festa major que feia la seva activitat més enllà de les 11 de la nit, uns limitadors que nosaltres sabem, perquè som del RAM, que més o menys cada actuació d'aquestes deuen ser com uns 500 euros al contribuent. La nostra pregunta és si aquesta actuació es va donar a cadascun dels espais que programen més enllà de les 11 de la nit, quants van ser, quant és l'import total que es va gastar sense que la normativa obligués i, sobretot, i més important, és si per la propera legislatura es preveu que l'Ajuntament, com li pertoca, continuï assumint el cost d'aquesta limitació acústica quan l'ordenança així ho estipuli. He intentat ser breu perquè ens volem reservar el dret de rèplica, perquè depèn de quina sigui la resposta, tenim propostes constructives. Gràcies.
Gràcies, doncs, per donar resposta a tot allò que sigui possible a la regió de Cultura, la senyora Núria Escamilla, sisplau.
Hola, bona tarda a tothom, bona tarda. Com que ens ho has d'escriure, he anat, per cada paràgraf, he anat responent. Llavors, quan preguntes, voldríem que se'ns facilités el nombre i relació de places i carrers que van estar subjectes a aquesta limitació. Bé, doncs et dic que el nombre d'activitats del setembre de l'any 2022, vale, fins al setembre d'aquest any, són 71 esdeveniments, val? I tinc aquí el detall, com que especificava exactament doncs, quins, ho tinc aquí per si després ho vol consultar. Després ens comenta, així com la despesa total que van suposar el conjunt d'aquestes actuacions i de quina partida van sortir aquests diners. D'acord? Mira, des de l'any, des del dia 19 de juny del 2018, que tenim aprovada una licitació per al servei d'instal·lació, control i gestió dels imitadors registradors acústics en els actes musicals a la via pública organitzats per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El contracte és pel període comprès del 20 de juny i el 19 de juny de l'any següent, no va per anys naturals. I la licitació va ser per 4 anys més 2 possibles pròrrogues. Per tant, si estem actualment estem ara esgotant la segona i darrera pròrroga que finalitzarà el 19 de juny del 2024. I estem pendents d'iniciar la nova licitació. D'acord. El cost fins al 2021 van ser de 33.774 euros i el preu del servei 514 a l'any 2021, val? I es van fer 65 serveis. A l'any 2022, a banda d'executar la primera pròrroga, es va aprovar una ampliació de 2.737 euros, val? Que era inferior al 10% del contracte. I per tant es va incrementar el cost fins a 36.000. I vam poder augmentar els serveis fins a 71. D'acord? Aquest 2023 i fins al 19 de juny del 2024 també tenim el mateix import de 36.511, igual que l'any 2022, i igualment també per 71 serveis. D'acord? La partida prové del servei Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient. Ara continuo. Espera, que hem perdut. Que com que tenim més preguntes... Valen. I ara acabem dient, voldríem que se'ns expliqués sota quin criteri s'ha decidit gastar aquests diners quan l'ordenança no hi obligava. Aquí no puc estar en acord amb això, perquè tenim una ordenança municipal que obliga a la instal·lació dels limitadors en registradors acústics en les activitats musicals que es desenvolupen més enllà de les 23 hores o bé de les que tenen una durada continuada superior a les 6 hores. I això són l'article 19.2 i 19.3, que també ho adjunto. Continuem. I voldríem saber, per tant, és obligat compliment per l'ordenança municipal. Voldríem saber si l'Ajuntament està en condicions de comprometre's a seguir cobrint la despesa de la contractació de la limitació acústica per a les actes de les organitzacions culturals de Sant Cugat. Bé, doncs en principi fins les que tenim licitades, òbviament, i a partir d'aquí treballarem i valorarem de quina regidoria sortirà la despesa i com ho realitzarem. Però en principi això és la resposta. L'última serà que valorarem a partir d'aquí com ho gestionarem.
Volia afegir alguna cosa?
Sí, un punt. No sé si s'ha llegit del tot l'ordenança. L'ordenança preveu una excepció, que són els actes de ciutat, que és un paràgraf bastant ambigu, s'ha de reconèixer. És una ordenança que és una mica un nyap a bastants nivells, però és igual, això és un altre tema. És molt poc concreta, val? Però sí que és concreta en una cosa. Preveu una excepció, que són les festes majors, la festa de tardor i alguna cosa més, carnaval em sembla, val? Diu textualment i clarament que els actes de ciutat estan exempts de complir l'ordenança. I la pregunta no era per tot l'exercici, la pregunta era precisament, sabem que sense que l'ordenança obligués a cobrar, a instal·lar aquesta limitació, val? I per tant a assumir aquesta despesa, sense que obligués, igualment es va fer. Vale, això és així perquè l'ordenança ho diu clarament, però veu aquestes excepcions. La pregunta era només aquesta, no era tot l'exercici ni les licitacions ni res. Es referia només a amb quin criteri i per què s'han gastat uns diners que no s'havien de gastar. Però és un incís. Vale? A nosaltres el que ens interessa és que clarament, com a les pel·lis de judicis dels americans, ens digui, cobriran la despesa del limitador com s'ha vingut fent fins ara, sí o no.
Un momentet. El limitador, i vostè ho sabrà, doncs jo crec que millor que jo, a part de limitar, fa un enregistrament del so. I això ho sap vostè, que ens és molt útil, saber sobre quins decibels estem parlant, o sigui que en aquest sentit el limitador no només té la funció de limitar el so, sinó de registrar, i en aquest sentit l'Ajuntament necessita moltes vegades aquests registres per després unes possibles queixes veïnals o possibles queixes del veïnat. I sobre l'última qüestió ho hem de valorar.
Gràcies.
Aclarit aquest punt, tenim proposta. L'ordenança mateixa, val? Que és un nyap a diversos nivells, té un nyap que ens pot ajudar, val? Que és que no defineix exactament què és els actes de ciutat, val? Aquest ja ho valorarem, val? Descansa en aquesta ambigüitat, val? Un acte de ciutat és aquell que es fa des d'un cert arrelament, val? Segons el text, a la ciutat, sense entrar en què vol dir arrelament. I després, i més important, és qui decideix quin acte està arrelat i quin no. Val? Per tant, aquesta ambigüitat, que és un nyap filològic i jurídic, ens pot ajudar en una situació de necessitat com la que té el present Ajuntament, que és que no teniu un duro, perquè l'altre dia va sortir el company a dir-ho que hi ha un foradet, val, per allà. Llavors, la nostra proposta és que, gràcies a la laxitud d'interpretació que ens permet aquesta ordenança, considerem, val, que tots els actes de cultura que s'han vingut fins ara limitant siguin un acte de ciutat i per tant no requereixin aquesta despesa. Així s'allibera legalment i d'acord amb la normativa, val, a l'Ajuntament de fer aquesta despesa, i a nosaltres ens deixa fer el que volem fer, que és no venir aquí sinó fer música, val? Aquesta és la proposta. La poden agafar o no la poden agafar? Si l'agafen, serà tot més fàcil per tothom. Val? Si no l'agafen, i no és una amenaça, és un fet, hi ha altres ordenacions jurídiques que estan per sobre de l'ordenança, com més, per exemple, el dret a manifestació, val? On la música passarà, val? I estarà allà. No és una amenaça, repeteixo, és un fet. O sigui, nosaltres no pararem de tocar. La proposta està sobre la taula.
Jo us proposo que us faciliteu els contactes i quedeu i en parleu. Jo crec que és el millor, eh? Gràcies, moltes gràcies. Seria el torn ara. La tinent d'alcalde de Serveis Urbans, que també forma part d'aquest àmbit, doncs també li pot donar una part de la resposta.
Sí, jo crec que el millor és trobar-nos, com hem dit, a mi també m'agradaria ser-hi, però no estic d'acord amb algunes interpretacions o la manera com ha plantejat alguns temes. Hi ha una ordenança i hi ha una llei superior, que és la llei de contaminació acústica, a la que tothom s'hi deu. Els dies que vostè ha dit és que la pròpia llei superior, una ordenança municipal, permet uns dies a l'any concrets que et pots saltar el mapa acústic, val, d'una ciutat, que són comptats, no pots triar tu quants dies, et deixa màxim, ara no ho recordo, 5 o 6 dies a l'any, que per això són Cap d'Any, Carnestoltes, Festa Major, Festa de Tardor i Sant Joan, em sembla que és exacte, em sembla que són aquests, parlo de memòria. Llavors, sí que hi ha una llei superior, a part de la nostra ordenança, que obliga al compliment d'uns requisits per poder fer actes a la via pública que impliquin música. val? Ha d'haver una distància dels habitatges, ha d'haver uns decibels, etc. El que ha estat fent fins ara l'Ajuntament i el que estem valorant és de fer aquest suport màxim que es pot, 70 actes, etc., entitats perquè puguin fer els seus concerts o això. Però hi ha una normativa. També podríem dir, doncs, si entitat vols fer un acte, paga't el limitador, però entenem que hem de ser, en termes generals, el màxim col·laboradors, i en aquesta línia s'ha anat treballant. Per tant, jo sí que m'agradaria que poguéssim fer aquesta trobada, poder polir això, aquest nyap d'ordenança, doncs ja la farem estricta, no es preocupi. Vull dir que jo crec que era una ordenança beneficiosa per les entitats, quan es va fer en el seu dia, que no vol dir que contenti a tothom, però beneficiosa per les entitats, i m'agradaria, doncs, això, que la repasséssim, però crec que ha fet una visió massa distorsionada i poc rigorosa, perquè aquí no és que nosaltres diguem tu aquí fins a les 11, tu aquí a les 10, tu aquí tal, la llei és complexa i s'ha de complir, i depèn de l'espai. Jo no l'he interromput a vostè, em sembla. Vale, molt bé. Sí, sí. Hi ha hagut molts governs, tots els que ens vam comprometre, ningú l'ha fet. Té raó. Gràcies.
Fem això, us sembla? Us faciliteu els contactes i quedeu i en parlem per fer-ho el millor possible. És el torn de Juan Antonio Merino. Està per aquí? Sí, sí, està per aquí. D'acord. Si pot dir el nom perquè tothom...
Bona tarda, sí, soc la Carola Alegre de la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta. I jo, com em poso molt nerviosa, llegiré. Les persones que som aquí i les que no han pogut venir hem vingut per mostrar la nostra disconformitat amb la suspensió de l'obertura els caps de setmana del pati del casino. Una acció que posa de manifest el menyspreu que massa sovint són tractats els temes del que ha fet en el nostre barri de la Floresta. Volem recordar que l'obertura dels caps de setmana era una opció de mínims assolida després d'anys de demanar que els equipaments del barri siguin gestionats per la gent del barri. I atenent la situació econòmica de l'Ajuntament, la Comissió de Cultura del Consell de Barri es va oferir a compartir la tasca obrint els dissabtes, que evidentment no pertoca al veïnat, mentre que el compromís que va establir l'Ajuntament no es va dur a terme. Els diumenges no es va obrir el casino. Torno aquí. És per això que demanem l'obertura immediata del pati del casino els dilluns i de dilluns a diumenge com a pas previ per treballar una fórmula de gestió comunitària. El compromís de fixar una fórmula de gestió comunitària del casino basada en la cogestió entre el Consell de Barri de la Floresta i l'Ajuntament de Sant Cugat. Volem remarcar que d'aquest tema en són coneixedors. L'Esther Madrona, com a antiga regidora de Cultura, el Marco Cimarro, l'antic president del Consell de Barri, el Francesc Duc, l'actual president de Barri, i la Núria Escamilla, l'actual regidora. I també volem fer entrega de més de 800 signatures individuals i 19 de diferents col·lectius i entitats del barri.
Sí, endavant. Gràcies. Moltes gràcies per donar resposta a la regidora de Cultura, la senyora Núria Escamilla. Gràcies.
Bona nit, florestants. Donarem resposta a primer jo, que vaig estar a la primera reunió, i després el regidor Francesc Duc també donarà la continuïtat de la meva resposta. Efectivament, el dia 5 d'octubre, sabent que hi havia un malestar per part de vosaltres, ens apropem en el casino i ens comenteu la situació actual. La situació actual és que el 18 de maig del 2023 signen un acord per una sessió de claus per l'obertura del pati del casino de la Floresta els caps de setmana. En aquest acord indica que la col·laboració veïnal per l'obertura dels dissabtes. Verbalment, dedueixo, perquè aquí escrit no està, hi ha un compromís per part de l'Ajuntament conforme s'obriria els diumenges. i en aquesta tessitura ens reunim i ens confirmeu que no s'ha obert el casino els diumenges. En aquest moment vostès ens refereixen que si nosaltres no podem obrir els diumenges, perquè jo els dic ara que havent preguntat quin era el motiu en l'Ajuntament de per què no s'obria els diumenges, em comenten que a nivell de, bueno, de pressupost de logística no estava pressupostat aquesta consergeria. En aquell moment vostès decideixen entregar-me les claus del casino, perquè si nosaltres no complim el compromís dels diumenges, vostès no complirien el del dissabte. I aquí ens trobem, d'acord? És a dir, que per part de l'Ajuntament no hem fet res de tancar ni no, perquè des del 18 de maig que hi ha aquest paper no s'havia complert amb la posició de l'Ajuntament d'obrir els diumenges. Per tant, ens trobem en aquesta tessitura. Posteriorment, i veient el neguit que hi ha amb el veïnat, ens tornem a reunir el dia 11 d'octubre amb el regidor. I aquí seguim parlant, i ara si de cas el senyor Duc doncs donarà resposta i seguiment en el que venim treballant.
Fa paraula, eh? Molt bé. Bueno, gràcies primer. A veure, bueno, jo voldria fer intervenció també, doncs això, per una banda diria com a veí de la Floresta i segona com a proper president del Consell de Barri, que ja s'ha anunciat, tot i que encara no és fent i per tant doncs, encara no estic en funcions, diguéssim. En tot cas, el primer de tot, jo crec que és agrair la vostra presència. Sincerament crec que és molt important que estigueu avui aquí i reforçar doncs una reivindicació històrica que n'hem parlat molts cops, que és la voluntat de la Floresta de poder decidir més coses sobre el dia a dia del que està passant a la Floresta. Per tant, això amb el govern n'hem parlat, ens hem fet en part nostra també aquesta reivindicació i per tant doncs, el que us volia traslladar és això, primer una certa tranquil·litat en el sentit de que des del govern de la ciutat estem per solucionar aquest tema i els que puguin venir al darrere, entenent això que deies ara mateix de que l'obertura dels caps de setmana del casino de la Floresta és un punt, una anècdota segurament d'una reivindicació que ve de molt més enllà. En tot cas, el que sí que tenim el compromís ara és el de treballar per trobar aquesta solució. A les reunions aquestes que ha comentat la regidora, doncs jo crec que, bueno, com a mínim la que he estat jo, ha sigut una reunió molt constructiva on es van detectar quins són els temes no, que s'han de tenir en compte a l'hora de decidir com es pot obrir l'espai del pati del casino, no, allò de horaris, de, no, es neteja, manteniment, bueno, tot plegat, no? Si s'ha d'obrir, tancar, jo crec que els temes estan detectats. Vam quedar, de fet, a la reunió que el que faríem ara és recopilar tota la informació, perquè tant la Núria com jo, de fet, no tenim tota la informació encara. En aquest punt també us interpel·lo a recopilar tota la informació d'aquests mesos, no?, que s'ha fet aquesta gestió d'obrir els caps de setmana. Fem uns informes ben fets de tot plegat, seiem en una taula i busquem la solució, perquè l'Ajuntament està aquí per trobar solucions, per estar al costat dels veïns i hem de mirar quina és la millor solució i això, i que sigui una solució que sigui perdurable en el temps, que sigui sostenible i que hi hagi també doncs, la implicació del veïnat tal com se'ns demana. Per tant, jo simplement dir això, crec que són, no, els propers passos que hem de fer són aquests i això, i recordar doncs la voluntat aquesta que deia de que més enllà de la reivindicació puntual, crec que hem de seguir treballant doncs, amb les demandes del barri i per tant doncs, convidar-vos a treballar plegats per trobar aquest tipus de solucions. Gràcies.
Moltes gràcies. Perdó? Hi ha algú que vol dir alguna cosa més al respecte? Gràcies. Si no, passem a la propera. Endavant.
A veure, nosaltres portem molts mesos, molts anys treballant amb aquest tema. Per nosaltres obrir el casino els caps de setmana va ser una petita passa de tot el que teníem previst fer. I ara tenim en compte que aquesta petita passa ens la tireu enrere. Vull dir que ara quan dieu que hi treballarem, que ens hi posarem, tot això, esperem que sigui ràpid i ben fet, perquè el que es va fer, perquè la cronologia que ens has explicat, Núria, anava més o menys així, però no és, bueno, no és ben bé així. Pensa que portem això, doncs molt de temps. I tot el que hem fet, ara no, per nosaltres és com que hem de tornar a començar des de zero. I és una mica esgotador. Sí. O sigui que volem vendre's la paraula de que realment serà així i serà ràpid i serà veritat. Gràcies.
Que, Carola, tens tota la raó i de fet, després de la reunió que vam tenir el dia 11 d'octubre amb els teus companys, tant el regidor com jo vam anar a parlar amb el servei de consergeria perquè si almenys de dilluns a divendres, que ja, o sigui, ja ho sé que semblava com caòtic, però de dilluns a divendres, ja que hi ha un conserge, que per què no s'obria el pati? Ho sento, pues això avui ho hem pogut dir i a partir, doncs, si avui ho hem dit, em sembla que a partir de demà o potser inclús avui el servei de consergeria té la comanda d'obrir el pati en horari que hi sigui del conserge cada dia de dilluns a divendres, que això crec que es feia només a demanda.
Perdoneu, saps què passa? Que tot això que estàs parlant tampoc ho sent ningú. No només la gent d'aquí, sinó la gent que està seguint el ple per fora. Jo crec que ha quedat molt clar quin és el problema, que hi ha la voluntat de solucionar-ho, de parlar. Jo crec que tampoc partim de zero, no crec que partim de zero ni molt menys. Per tant... Perdó? Sí, ha quedat claríssim. Ha quedat claríssim. En parlarem tant amb el president del Consell de Barri, amb el senyor Francesc Duc, i també amb la regió de Cultura. I avancem. Molt breu, perquè és que hi ha moltes més intervencions i tenim només 15 minuts.
El que crec que vol dir les veïns que efectivament el casino està obert entre setmana. El que no s'utilitza com
un pas clar, públic. Ha quedat clar.
Però el que jo voldria demanar-vos és que si feu aquest pas d'obrir-lo com un pas públic, també ho heu de fer públic. Perquè igual que quan es va obrir el pati del casino, l'Ajuntament ens ho va dir, però ja està. No li va dir a ningú més, només a la Comissió de Cultura, sisplau, feu saber a la gent de la Floresta que el pati del casino està obert a tothom, que tothom hi pot anar, que tothom en pot disposar, perquè són coses que no se saben. I si ho hem de fer nosaltres, tenim molt poques eines i arribem a molt poca gent.
Gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Passem al Paul David Badley, estava aquí. Endavant, Paul. Bona tarda.
Vinc a parlar de la piscina municipal del Parc Central. D'entrada, celebro que el mes passat s'aprovés aquí en el ple una moció presentada per la CUP per ampliar el calendari i l'horari d'obertura. Em sembla molt bé, perquè la veritat és que trobàvem sense sentit les dates d'obertura, inclús els horaris no els acabava de trobar gaire coherents. A banda d'això, crec que hi ha una sèrie de coses que van quedar pendents i que volia comentar aquí. D'una banda, és el tema de l'arbrat. A la piscina hi ha dos arbres, no sé si algun de vostès és usuari, i s'ha adonat que quan camines per la gespa et claves punxes als peus. Són aquests arbres, deixen anar unes punxes, que quan vas caminant per la piscina, que normalment vas descalç, te les claves. Aleshores, bueno, bàsicament per traslladar-los a vostès i a veure si poden fer alguna cosa. De cara a l'estiu que ve, ara que tenim mesos, sé que és un tema una mica complicat perquè un arbre no el plantes i et fa una ombra fantàstica. Doncs, bueno, temporalment doncs, buscar alguna solució. Això ja ho deixo en les seves mans, que són els que ho han de fer, però posar-hi unes lones temporals perquè tinguem ombra quan anem a la piscina. Això per una banda. Per una altra, el tema de l'accés. L'entrada per accedir a la piscina és un codi QR, que pots comprar una entrada individual o bé un abonament i després anar vas canviant segons el número de persones que vagin a aquest codi QR. El problema ve quan estàs a la piscina, arribes a la piscina i en el mostrador hi ha una única persona que està atenent a les persones que van amb l'entrada descarregada al mòbil amb el codi QR, a les persones que van sense l'abonament o sense l'entrada o que senzillament van a demanar algun tipus d'informació. Pues et trobes que vas amb el codi QR amb els nens ja que tenen ganes de tirar-se a l'aigua i has de fer una cua de 10-15 minuts, que crec que es podria solucionar fàcilment doncs, posant un lector de codi QR no? I la gent que porti ja l'entrada descarregada pues, acosti el seu dispositiu al lector i pugui accedir a la piscina. Més coses, servei de bar. Aquest estiu no hem tingut servei de bar. Per una banda, a mi, a títol personal, ho celebro, perquè quan tenia sort només esperaves 3 quarts d'hora perquè et servissin un plat combinat amb patates fregides, croquetes i amanida. Aleshores, jo personalment prefereixo que no hi hagi servei de bar i que es puguin habilitar aquelles taules com a pícnic, emportar-me la meva carmanyola amb l'amanida de pasta, amb l'amanida d'arròs i fer-la servir. En tot cas, si hi ha una consideració de cara a propers estius tornar a oferir el servei de bar, mirar a veure si es pot habilitar una zona on la gent que no vulgui anar al bar doncs pugui seure a prendre el seu dinar, perquè si no es genera aquella imatge que suposo que tots hem vist, no? Aquell mur davant de la porta de la piscina a l'hora de dinar, plena de gent asseguts en fila, no? Tots menjant, que si l'entrepà, que si l'amanida. Després, una altra cosa que se m'ha acudit aquesta setmana, disculpem si m'equivoco, però tinc la impressió quan m'hem anat movent per la piscina que no hi ha cap lloc on hi hagi un canviador de nadons. Si m'equivoco, disculpin-me perquè jo no l'he vist. Vale? Està molt bé que tots els equipaments tinguin desfibriladors, això salva vides, però una cosa tan bàsica com un canviador de nadons, crec que estaria bé tenir-ho en compte. Una altra cosa, potser va ser una cosa puntual, però recordo l'any passat, ja sortint de la piscina, estic amb el vestidor del meu fill petit que porta bolquer, dic, hòstia, ara, on tiro el bolquer? Hòstia, no hi havia una paperera al vestuari. Cosetes que està molt bé que es facin equipaments nous, que si són necessaris, però una miqueta que els que tenim, que els mantinguem a l'ordre del dia. D'acord? I crec que... Perdoni un moment, perquè crec que tenia una altra cosa. Aviam, això passa per no fer-se una llista. No, crec que...
Bueno, doncs donem resposta a Pol. Senyora Núria Escamilla, al seu torn.
Pol, bona tarda a tots. Respecte al que havíeu escrit, no t'has deixat res, i inclús has afegit, o sigui que bé. Sobre la zona verda. La zona verda ho porta a parcs i jardins i sí que tenen constància ja de que hi ha les punxes aquestes, que a més sembla ser que inclús tenen localitzat que des del 20 de juny cap al 20 de juliol, que és quan punxen, perquè després sembla ja que ja no punxen el mes d'agost. Bueno, coses de la mare naturalesa. Ho estem estudiant a veure què podem fer i l'única recomanació que et puc donar ara doncs de que deu estar fent els nanos i vosaltres, que és l'ús de xancletes mentre puguem solucionar perquè són els dos arbres que són els que fan més ombra i que són a sobre, o sigui, hem de mirar què podem fer-hi per solucionar aquest tema que ens consta que hi és. En quant a les cues, estem treballant i hem pensat de posar un torn. Si tu poses el torn, poses el codi QR i ja entreu. Per tant, en aquest sentit estem intentant amb els serveis tècnics facilitar els accessos, d'acord? En quant al bar, fa 2 anys que no hi ha bar. Val? Estem pendents d'una nova licitació. Ara bé, també és veritat que la zona de pícnic ha agradat molt al ciutadà de Sant Cugat i a l'usuari de la piscina, és a dir, la zona de bar. La zona de bar posada amb, diguem, zona de pícnic, és a dir, traslladar el bar per zona de pícnic com hem fet enguany i després posar doncs, 2 màquines de vending, d'acord? Llavors, en aquest sentit sí que és veritat que hem de fer també unes normes de convivència, perquè sovint no hi ha un limitador de l'ús de la zona de pícnic i potser hi ha famílies, som coneixedors, que l'ocupen durant 3 hores, bueno, doncs, o més. Bé, doncs això s'ha de regular i en aquest sentit estem treballant en la convivència de tots els usuaris de la piscina. I llavors, l'última cosa que també m'ha sorprès i que ho he notat i ho comprovaré i et donaré resposta és el canviador dels nadons. Jo vaig estar al vestuari femení, però no me'n recordo si hi és, que saps que a vegades estan, és igual, en el femení, doncs no sé si ja hi era, igualment et fem retorn en aquest sentit, si no treballarem per posar-n'hi, i tant. I finalment, bueno, lo de la paperera trobo que, bueno, que si no hi és i serà per la pròxima temporada.
Molt bé, gràcies, Pol, gràcies. És el torn de Carmen Ballesteros.
Aguantes tu? Val. Hola, bona tarda. Nosaltres volem presentar el manifest contra la instal·lació de càrrec de comissionada per a Valldoreix. El decret d'alcaldia 3.944/2023 de data 3 d'agost del 2023 nomena la figura de comissionada per Valldoreix, malgrat que aquest càrrec no consta en la relació dels càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals del web de la seu electrònica de l'Ajuntament. Manifestem el nostre rebuig a la instauració del càrrec de comissionada per Valldoreix per les següents raons. Les relacions entre les institucions que es tenen respecte institucional han de ser entre càrrecs homònims o equivalents i no s'han d'interposar figures intermèdies. No s'ha substanciat cap dificultat en les relacions entre l'Ajuntament i l'entitat municipal que podria justificar una figura mediadora consensuada entre les dues parts, sinó tot el contrari, les relacions són fluides i amables. La figura del comissionat o comissionada és una arbitrarietat, tot i que s'ha intentat disfressar com una assessoria, figura que tampoc no hauria de ser necessària, ja que cal pressuposar que els membres del consistori han de tenir un ampli coneixement de tot el territori. Considerem que la interposició d'una figura intermediària entre les dues administracions és una anomalia institucional i democràtica sense cap justificació i també és un menyspreu cap a l'MD de Valldoreix, que és un ens local i, per tant, ja té els canals normals i reglats per relacionar-se amb altres administracions. A més, el fet que el nomenament hagi recaigut sobre la persona del seu partit que va perdre les eleccions a la presidència de l'MD és una perversió democràtica, una manifestació de nepotisme que ofèn tota la ciutadania de Valldoreix i de Sant Cugat. La situació econòmica d'aquest Ajuntament, com la majoria d'ajuntaments, no hauria de permetre despeses supèrflues d'aquest nivell, de més de 40.000 euros, més els costos empresarials que es podrien destinar a altres usos, socials o culturals. Perdó. El convidem a reflexionar sobre la seva decisió i la petició que valen més de 500 veïns i veïnes de Valldoreix i de tot Sant Cugat, d'entre els quals 35 càrrecs i excàrrecs polítics, amb 4 expresidents de l'MD de Valldoreix, de diferents colors polítics, 8 associacions veïnals de Valldoreix, a més de 24 presidents i expresidents d'altres MDs de Catalunya i que amb aquesta figura veuen els seus drets conculcats. Per tots aquests motius demanem que amb caràcter immediat s'elimini del cartipàs aquesta figura i s'anuli el nomenament de l'actual comissionada o qualsevol altra persona per ocupar aquest càrrec. Senyor alcalde, té intenció d'atendre aquesta petició? Gràcies.
Moltes gràcies. Aquesta resposta l'hagués pogut donar doncs, el tinent d'alcalde de Relacions Institucionals, perquè depèn aquesta figura, aquest assessorament depèn del senyor Jordi Puigneró, però com el manifest va adreçat directe a mi, doncs els donaré resposta jo mateix. A mi m'ha arribat el manifest, aquests 6 punts adreçats cap a mi sobre aquesta temàtica que vostè acaba de plantejar, i la veritat li he de dir que si fos tot veritat, jo seria el primer que signaria aquest manifest, però no el puc signar perquè hi ha moltes falsedats, moltes. I aquest és el problema per mi de fons, que ja em diu que són 500 persones, doncs aquestes 500 persones han signat una cosa que no és certa, vull dir, no tenen tota la informació, i ara ho aclariré punt per punt, no pateixi. A mi el que em sorprèn més, sap què és? Que jo puc ser moltes coses, però crec que sóc una persona molt accessible. I crec que es pot parlar amb mi tranquil·lament. Jo crec que no tinc cap problema amb ningú. Des de que sóc alcalde, el 17 de juny, he anat fins a 11 vegades a Valldoreix. No li diré quins actes són, si vol li puc dir, però és que ho que la majoria d'aquests actes m'he trobat amb vostè, senyora Carmen, amb la Roser, amb el senyor Gaia, amb qui vist més per allà, amb el senyor Barba. Vull dir, cap d'aquestes 11 activitats que he vingut a Valldoreix, cap de vostès m'ha preguntat sobre aquest tema, perquè jo crec que abans de fer un manifest com aquest, la informació s'ha de contrastar. Això els periodistes ho saben molt bé. Abans de publicar una cosa, abans de donar-la a conèixer, la informació s'ha de contrastar. És molt important, però ara la contrastarem, punt per punt. Aquest manifest diu: considerant que les relacions entre les administracions són relacions institucionals i, per tant, entre càrrecs electes homònims, en el cas concret de les relacions entre l'Ajuntament de Sant Cugat i Mitja de Vallvendres, entre alcalde i president i entre regidors i vocals. És així. Portem ja dues reunions, cada mes ens reunirem, la primera la vam fer a Sant Cugat, la segona la vam fer a Valldoreix, la tercera el mes de novembre la farem a Can Montmany, i és entre el senyor Juanjo Puigcor, entre el senyor Juanjo Cortés, president de l'MD, jo mateix, i també els regidors i vocals de l'MD. A la primera sí que és cert que només estàvem ell i jo, i em va acompanyar, jo crec, el tinent d'alcalde Bernat Picornell i també el tinent d'alcalde Jordi Puigneró, però a la segona reunió ja érem més representants, perquè al final hem d'abordar moltes temàtiques, i per part dels vocals del govern doncs estaven, jo crec, que pràcticament tots. Per tant, la relació, la interlocució és institucional entre president, entre alcalde, entre vocals i entre regidors i tinents d'alcalde de govern. Per tant, això ho mantenim, vull dir, això és així, no? Segon punt, diu: considerant que tant l'Ajuntament de Sant Cugat com la Mitja de Vallvendres es deuen al degut respecte institucional. Miri, a mi no han parlat, però vostès han parlat amb el Juanjo Cortés, amb el president, a veure si hi ha alguna manca de respecte entre aquestes dues institucions. No n'hi ha cap, en absolut. Jo no he vist, no he mirat, la veritat, les persones que han signat aquest document. Val. M'agradaria saber si el senyor Juanjo Cortés l'ha signat. Ho dubto molt, perquè la relació és extraordinària, personal i institucional. Per tant, segon punt, tot correcte. Tercer punt, considerant que no té cap justificació interposició de cap mena de figura intermediadora entre administracions. És que no és cap figura intermediadora, és un assessorament. Insisteixo. Deixa que li expliqui, jo l'he escoltat. Les relacions, insisteixo, és entre president, alcalde i vocals i tinents d'alcalde o regidors de govern. Jo quan faig una reunió o quan fem una reunió amb un club esportiu o amb una entitat veïnal o amb qui sigui, jo m'acompanyo sempre del regidor de l'àmbit i de tècnics i de persones de la casa que en saben. I en aquest cas, per mi aquesta figura és una persona que en sap molt de Valldoreix, molt. Per mi sí, o sigui, no és una persona que en sàpiga de Puigcerdà, no, en sap de Valldoreix. De fet, porta anys gestionant l'MD de Valldoreix, i fins i tot quan malauradament el senyor Josep Puig, que també avui ens acompanya, va estar malalt, doncs el va substituir i va fer-ho tant ella com el seu equip de govern, que era l'equip de govern del senyor Puig, ho van fer també com van saber fer-ho. Diu: considerant que estem a l'inici de la legislatura municipal sense que s'hagi substanciat cap dificultat en les relacions entre dues administracions que pugui argumentar el nomenament d'aquest càrrec. Bé, això és molt, és opinable. A més, per sort o per desgràcia, hi ha molta feina a fer. Parlin, insisteixo, parlin amb el senyor Juan Gordés o amb qualsevol vocal del govern de la segona reunió, perquè sí que la primera va ser una reunió més cordial, més institucional. La segona ens van posar a treballar i tenim un llistat de temes de Valldoreix que no s'ho poden ni imaginar, perquè la gent de Sant Cugat, l'Ajuntament de Sant Cugat, també estem per treballar per la gent de Valldoreix. En aquest cas, insisteixo, aquesta persona per mi és un assessorament que tinc pels temes de Valldoreix, com a la casa, com a l'Ajuntament, hi ha persones que en saben molt de les Planes, de la Floresta, de Mirasol, de Volpelleres, etc. Com ens preocupa Valldoreix, jo crec que em va bé aquesta figura i per això l'he nomenat. Què més? Que és un menyspreu per l'MD de Valldoreix. Jo no veig el menyspreu per enlloc, insisteixo, parlin amb el seu president. La relació és exquisita. Conec el senyor Juan Jordi, jo diré, des de fa 35 anys. No he tingut mai cap problema personal. Jo quan vaig guanyar les eleccions, millor dit, quan va guanyar les eleccions a Valldoreix, jo crec que hauria de ser de les primeres persones que el vaig telefonar per felicitar-lo i per dir-li: Juanjo, hem de quedar perquè hem d'arreglar el conveni competencial, hem d'arreglar el conveni econòmic, hem d'arreglar Baixador, hem de parlar de Can Montmany, que és el 50% la propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD. I li podria fer un llistat de 50 coses. I la figura de la comissionada, que per mi és un assessorament, no és un càrrec electe, és evident que no és cap càrrec electe, està per ajudar a Valldoreix. Per tant, en cap moment jo em plantejo la possibilitat de prescindir d'aquesta persona, en absolut. al contrari, continuarà endavant treballant per nosaltres. Moltíssimes gràcies. Propera paraula. Ah, endavant, sí, sí, endavant. Això és per ell,
per les llistes. Perdó, m'ha dit assessora, però en el decret posa comissionada. Jo amb vostè no m'he trobat mai dintre de les reunions, però el senyor Juanjo Cortés sap tot això, i vostè mateix ahir la tarda va parlar amb ell, que el senyor Juanjo Cortés sap moltíssim de Valldoreix, per suposat, i no crec que el Juanjo Cortés necessiti una persona assessorant-lo. Res més, gràcies.
Moltes gràcies. Bé, darrera petició de paraula, la Federació Coordinadora d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Sant Cugat. No sé qui parlarà. Carme Roca, gràcies.
Bona nit. Bé, nosaltres venim a donar suport a les famílies i a la comunitat educativa de les escoles Bressol d'aquí de Sant Cugat. Ells no tenen AFAs, només tenen AFA justament l'escola Bressol de Valldoreix. I bé, d'alguna manera el que volem és doncs, denunciar que la burocràcia ni els pressupostos no poden limitar els drets de les persones, i menys de les persones més vulnerables. I ja portem un temps doncs, que s'estan retallant coses. Vostè mateix va dir que no hi havia retallades en aquest curs, però la veritat és que hi ha coses que no han començat. El curs comença un dia concret, i si aquell dia no es pot començar al 100%, això després ja no... És a dir, que un infant de 4 mesos tingui una mestra al cap de 3 mesos, doncs bueno, ha passat més de la meitat de la seva vida sense la mestra. No? Vull dir que els temps també són molt diferents quan parlem de nadons, quan parlem d'infants, quan parlem d'adolescents, I jo no sé quina és la solució perquè no em pertoca a mi donar-la, però evidentment tenim un problema de burocràcia, tenim un problema de pressupost, no? Totes les coses que anem dient, el problema al final acaba aquí. I l'hem vist ja també amb altres temes que d'altres governs anteriors, i jo si no m'he descomptat, m'ha semblat que entre tots vosaltres doncs hi ha 12 persones, si no m'he descomptat, que ja estàveu asseguts en aquestes cadires, no? I hi ha persones que estaven assegudes ja fa 8 anys, no? I hi ha persones que jo crec que, bueno, no sé, que les he vist tota la vida. Aleshores, quan sembla com que jo porto 2 mesos, o és que això ve de... No, a veure, o sigui, els que estan a l'oposició... Jo crec que també cobren, no? Vull dir, no sé quina tasca ni quina dedicació s'ha de fer, però el que no és normal és que quan hi hagi un canvi de govern, ostres, home, no, escolta, jo si agafo un negoci, primer m'informo de com està el negoci, i a veure, i si estem dintre, no, no del negoci, però sí de controlant com funciona el negoci, home, no sé, a mi això se m'escapa molt, em costa molt de creure, d'entendre que això funcioni així. També hi ha moltes retallades que no s'estan veient perquè les AFAs les estem cobrint, les estem amagant, o sigui, no estan passant més coses o s'estan denunciant més coses perquè les AFAs estem assumint una sèrie de gastos que no ens pertoquen i avançant uns diners que encara se'ns deuen, i al final les AFAs no som empreses ni som entitats financeres ni som famílies que a més no hauríem de pagar res per portar els nostres fills i filles a l'escola pública. I resulta que estem pagant per lo que consumeixen els nostres fills i filles més per lo que l'Ajuntament no pot assumir. I jo em sembla que, home, ja n'hi ha una mica de prou, perquè ja portem un deute de diverses subvencions, de coses que encara no han sortit, i al final... Vull dir, ja cansa, i a més que no ens pertoca. I després, un últim tema, que això sí que m'agradaria que se'ns contestés, que és que suposo, no, que si esteu una mica al dia de les notícies, vam fer una roda de premsa destapant un cas molt greu, que afecta a moltes famílies del municipi i que segurament afecta a famílies d'altres municipis, que és les motxilles escolars. Val? hi ha unes famílies que, han de, bueno, que reben o tenen assignada un ajut de la Generalitat i que no, ningú els ha informat d'aquest ajut. És, o sigui, vale, no pertoca aquí a l'Ajuntament que s'informi, però demano, sisplau, que des d'educació o des de serveis socials es faci una labor per identificar aquestes famílies i poder-les informar i puguin exercir el seu dret a l'exempció de qualsevol despesa o quota de l'escola pública, perquè si no ho saben no la poden demanar. Això sí que m'agradaria que es contestés, o d'educació o de serveis socials, si es pot identificar aquestes famílies, perquè això no ho podem fer nosaltres com a coordinadora, i que per favor se les informi.
Gràcies. Doncs mirem primer regidora d'Educació per donar resposta.
Bona tarda, gràcies. A veure, un punt de les retallades és que encara no hem retallat res perquè encara no s'ha aprovat el pressupost. Val? Llavors, encara no es pot dir. Vam dir que no retallaríem res essencial, però de moment no hi ha cap retallada. Per les escoles bressol penso que ja hem contestat suficientment. Després, pel tema de que portem dos mesos, doncs jo crec que estem mirant endavant, quan he explicat doncs que volem veure com ho fa la Generalitat i intentar aplicar aquí la normativa que fan servir ells. Això és mirar endavant, no mirar darrere. I hi ha coses que no és l'Ajuntament que no pot assumir, sinó que és la Generalitat que no pot assumir. A veure, hi ha coses que sí que li podien pertocar a l'Ajuntament, però en temes d'educació poques competències tenim. No sé si la Gemma vol afegir.
Sí, sí, la regidora de Serveis Socials, Gemma Aristoi, sisplau.
Doncs gràcies. Matís una mica l'explicació. Aquest tema de les motxilles, com bé manifestaves, és una aportació que fa el Departament d'Educació a les famílies en situació de vulnerabilitat. Certament no s'ha informat a les famílies i això ens posa en una situació bastant complicada, i els serveis socials el que hem fet és insistir a Educació a veure si poden informar les famílies per així reconduir tots aquests ajuts que en alguns casos també reben des de l'Ajuntament, i sobretot informar-les a les famílies en primera persona, que són les afectades i les que han de rebre-ho, i bueno, segurament tindran una part de tranquil·litat, no?, amb saber si reben o no l'aportació i, com deia, si no, acollir-se a altres ajuts. I aquí nosaltres sí que hem insistit a veure si ens podien facilitar la informació a les famílies, perquè després ja nosaltres fem les entrevistes que pertoqui amb el tu a tu, però certament és una competència de la Generalitat, i aquí estem insistint en que hi hagi sobretot aquesta part de comunicació a les famílies afectades.
Gràcies. Algun comentari més, Carme? Ho deixem aquí. Doncs, de fet, el temps està més que exaurit d'audiència. Sí, sí. Sí, sí.
Per mi, quan portem un mes de curs i hi ha serveis que no han pogut arrencar, per mi això és una retallada, perquè aquests serveis no es podran fer retroactivament. És a dir, no? un servei d'estudi assistit, hi ha alumnes que ara no l'estan rebent. Vull dir que això és una retallada. En el moment en què comenci s'haurà normalitzat, però de moment no s'està donant. O sigui, i com això, moltes altres coses. Retallades n'hi ha.
Però això no vol dir que sigui una retallada. Vull dir, una lentitud amb un... Doncs vinga. No hi havia cap altra pregunta. Estem fora de temps. De tota manera, si algú del públic vulgui fer una pregunta sobre un tema que no s'hagi parlat, doncs anem per pas. Dues paraules. El senyor Josep Arcas.
Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, recalcar que aquesta intervenció la faré a títol individual. M'agradaria anunciar-vos que aquest matí he formalitzat la meva baixa de Junts per Sant Cugat. Tinc 25 anys i molt temps per endavant. Han estat uns molt bons 2 anys. He conegut a persones fantàstiques que m'han fet aprendre molt del municipalisme. Vull deixar ben clar que aquesta és una decisió que he pres conscient del que comporta. El meu compromís i la meva dedicació ara seran amb la JNC, de la que porto formant part més de 4 anys. M'agradaria donar les gràcies a tots els meus companys i companyes de partit. Segueixo la vostra disposició des de la JNC. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Em surt Pinyo, ara no em surt el nom. Josep Maria Àngels, això, és que em surt Pinyo.
Pots passar o...
Bona nit. Bé, seré brevíssim perquè ja sé que el temps s'està acabant. Jo només sóc veí de Mirassol i vinc per una qüestió per parlar del complex aquàtic i concretament de la piscina que s'està, afortunadament, i ara feia 30 anys que la demanàvem, s'està fent. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que ens han arribat comentaris amb una carta adreçada a vostè i també una possible modificació del que és la profunditat, la fondària d'un dels laterals. Si continua, crec que es va modificar, si la fondària dels laterals és de 2 metres i no d'un metre i mig com són totes les piscines de Valldoreix, excepte la del Car de Sant Cugat, això faria possible, faria impossible que veïns que no fem el que és la natació, natació de fer piscina amunt i avall, sinó que fem activitats com la cogim o la rehabilitació, seria impossible fer-ho. Si les dimensions, tal com tinc entès o s'ha dit, és de 2 metres. Les dimensions correctes seria d'un metre 50, d'un metre 60. M'agradaria saber si algú ens ho pot explicar, ens ho pot dir, si en aquests moments no esteu, ningú té la informació exacta per dir-nos exactament quina és la fondària d'un dels laterals, doncs esperem que ho comuniqui les entitats de Mirassol que estan molt preocupades, perquè hi ha molta gent, entre ells jo, que no podíem utilitzar aquesta piscina que hem demanat durant tant temps.
Gràcies, Josep Maria Àngel, per donar resposta.
Sí.
La regidora d'Esports, Núria Escamilla.
Bona tarda. Com vostè va adreçar una carta a l'alcalde, hem treballat des de diferents serveis, regidories, perquè doncs des de la regidoria d'obres, regidoria d'esports, hem volgut donar resposta a la carta. I de fet la carta avui l'enviàvem i si vol la tinc aquí, li puc llegir la carta, i si no en breu la rebrà. La piscina de Mirassol és un equipament llargament reivindicat i que ha tingut un llarg recorregut des de l'any 2007 en què l'Ajuntament va obrir el concurs de construir-la i gestionar-la. Un seguit de situacions van fer que no fos fins l'any 2016 que el projecte es tornés a posar damunt la taula i fos redefinit juntament amb els veïns. El resultat d'aquell treball conjunt s'hi afegeix al fet que durant el mandat passat l'anterior equip de govern va voler preveure possibles futurs usos d'aquestes instal·lacions. L'any 2022, en el marc del procediment administratiu legalment establert i després de l'aprovació inicial del nou projecte, es va procedir a sotmetre'l a període d'informació pública que es va obrir amb la seva publicació al maig del 2022. El termini d'exposició va finalitzar el 14 de juny del 2022. És en aquest moment del procediment que es poden presentar les al·legacions que es considerin oportunes sobre el projecte exposat i la Secretaria General d'aquest Ajuntament ens confirma que no se'n va presentar cap. El projecte es va aprovar definitivament, es va licitar i actualment s'està executant. Així mateix, hem de recordar que les possibles modificacions que es puguin dur a terme durant l'execució d'una obra pública tenen unes conseqüències molt elevades, tant a nivell d'execució de l'obra com econòmiques. Amb tot, vull destacar la voluntat del govern municipal de dotar els equipaments municipals de la màxima polivalència i optimitzar-ne l'ús en benefici de tota la ciutadania. Les necessitats de la societat són canviants i evolucionen, i entenem que és bo preveure possibles futurs nous usos per tal d'optimitzar mitjans i recursos. La nostra prioritat són els veïns i veïnes de Sant Cugat, i amb aquest nou complex es prestaran serveis en el vessant recreatiu. S'hi faran cursets, formació i altres activitats pròpies d'aquest tipus d'instal·lació. Esperem que aquest equipament tan llargament desitjat i reivindicat pel barri sigui ben aviat una realitat i que tots el puguem gaudir. Moltes gràcies per la seva comprensió.
Gràcies. Gràcies. Vols afegir alguna cosa més?
No, no, és que la pregunta és tan senzilla com és. El lateral de la piscina tindrà 1,50 m o tindrà 2,10 m? És senzillament això. Un dels laterals, eh? Com tenen totes les piscines, és a dir, totes les piscines de Sant Cugat tenen...
Josep Maria, quedem també i en parlem.
Sí.
Val?
Bueno, però, és que clar, les explicacions que m'han donat...
Josep Maria, jo en tot cas el que t'invito és que, si vols, demà o demà passat, passis per aquí i t'ensenyem exactament com està dissenyada la piscina i si... No et sento.
No, per tu, demà passat. Passat demà.
Vinga, quan vulguis.
Sí?
Sí, vinga.
Demà passat et passo a veure.
Vinga. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs reprenem el ple allà on l'havíem deixat. Estàvem amb el punt número...